Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El tramvia per la Diagonal de Barcelona entrarà en funcionament finalment el pròxim 9 de novembre. El govern aposta per aquest mitjà de transport en altres punts del territori català, Maria Pagès.
Ho han anunciat avui la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, que destaca la transformació de la Diagonal, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, que ha avançat la construcció d'un tramvia també per Tarragona.
Tornar a posar la mobilitat sostenible al centre i, per tant, al tramvia, però també adaptar-lo per la bicicleta i també amb voreres amples.
El govern està impulsant la construcció d'un tramvia al Camp de Tarragona i també estem estudiant altres sistemes tramviaires. En una primera fase, el que nosaltres impulsarem serà la construcció de carrils busos amb carril bicicleta, amb circulació pels peatons, que quan tingui més demanda es pot transformar en un tramvia.
El govern posa en marxa un grup d'experts per dissenyar el nou model de finançament singular.
Estarà format per 7 persones que posaran negre sobre blanc els acords d'investidura entre Esquerra i el PSC, el disseny de l'Agència Catalana Tributària o la quota de solidaritat amb la resta d'autonomies. Lluïsa Moret és la portaveu del PSC.
Tenen claríssim tots dos que complirem els acords i els complirem, entre altres coses, perquè ens els creiem. Són acords dels que ens sentim partíceps, perquè els hem acordat i perquè ens semblen útils per al país. Tenim clar que com que complirem els acords, doncs els governs no cauran.
Salvador Illa es reunirà amb Pedro Sánchez el proper 22 de novembre a la Moncloa.
La trobada forma part de la ronda de contactes de Sánchez amb els presidents autonòmics. La de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja ha anunciat avui que no assistirà a la reunió prevista per aquesta setmana.
Catalunya és el territori de l'Estat amb més casos de gonorrea i clamídia.
Les infeccions de transmissió sexual es mantenen a l'alça el 2023 a Espanya amb un augment de fins al 42% de contagis de gonorrea en 2 anys. Ho diu un informe de l'Institut Carlos III.
En cultura, el Disseny Hub proposa L'Oceà Parla, una nova mostra que parla de noves ecologies i noves economies del mar.
Una reflexió sobre la nostra relació amb el medi marítim. José Luis de Vicente és el comissari de l'exposició.
Hi ha informació, hi ha immersió, hi ha registres audiovisuals i històries, hi ha narratives, hi ha objectes. Realment és un viatge i és el que hem de fer. L'exposició té alguna cosa d'exploració.
I en esports, Jordi Cervantes, Nico Laprovittola, es podria perdre el que resta de temporada.
El Barça ha confirmat el pitjor dels pronòstics sobre la lesió del base argentí. El jugador blaugrana té una ruptura del lligament encreuat anterior i una lesió del menisc extern del genoll dret. Laprovittola, que es lesionava durant el partit d'ahir contra el Baskonia al Palau, passarà pel quiròfan en els propers dies i serà llavors quan se sàpiga el temps exacte que estarà allunyat de les pistes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments el temps és variable en funció de la comarca, però bàsicament la tranquil·litat és la protagonista. Sí que hi ha alguns núvols, sobretot al nord del país, i especialment cap a les muntanyes del Prepirineu, al nord de la Catalunya central, alguns indrets de la Garrotxa, del Ripollès, per tant de la serralada transversal, àrees en les que el cel fins i tot estones es tapa del tot. De pluja, de moment, no s'ha produït i, de fet, tampoc n'esperem en el que queda d'aquest dilluns. Moltes més clarianes quan més cap a la costa, cap al prelitoral, gran part del Camp de Tarragona, l'Empordà i simplement amb alguns núvols decoratius. La temperatura, no cal dir que torna a ser molt suau. Avui una altra vegada s'ha enfilat força al mercuri. Pel que fa al dimarts, molts més núvols i ja des del matí fins i tot a les comarques de Lleida amb alguna pluja feble que demà a la tarda es farà una mica més abundant. Arribarà fins al Pirineu, la Catalunya central o les comarques de Tarragona. Poca possibilitat de pluja arran de mar i fins i tot amb moments de clarianes. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora, sobretot destacar la C58, on hi ha hagut un accident tocant el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Ara ja tot retirat finalment, però hem tingut dos carrils, després un carril tallat, tot plegat ha generat lentitud de aturades que encara a aquesta hora doncs perduren, sobretot des de Ripollet, a la zona de Ripollet-Cerdanyola, Montcada i Reixac, fins al nus, tot plegat baixa molt ple en aquesta autopista del Vallès en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'entrada per la C33 a partir de Montcada, també aquests últims 3 quilòmetres fins al nus de la Trinitat. A la resta de vies no és una tarda complicada, hi ha punts amb intensitat, punts habituals, a l'AP7, a les rondes de Barcelona, però vaja, en general sense altres dificultats afegides. És tot. Bona tarda.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El tramvia per la Diagonal de Barcelona entrarà en funcionament finalment el pròxim 9 de novembre. Ho hem sabut avui, que també han començat a funcionar els autobusos directes entre Reus i Barcelona mentre duria el tall ferroviari a Roda de Barà.
De fet, des d'aquest dilluns els convois de tramvia ja circulen com si fessin el servei comercial, però encara sense passatgers, últim pas abans de la seva estrena. Uns preparatius que obliguen també des d'avui a canviar l'operativa de les línies 4, 5 i 6. La primera, que és la que anirà de Sant Adrià a Verdaguer, acaba ara a Glòries i les altres dues assumeixen el tram fins a la Ciutadella.
L'anunci de la data de posada en funcionament del tramvia per la Diagonal de Barcelona l'han fet avui representants de l'Ajuntament i del Govern, un govern que també aposta per aquest mitjà de transport en altres punts del territori català. Esther Minguell.
Fins al 9 de novembre es faran aquestes proves d'integració dels diferents sistemes. Es fan sense passatgers i permeten anar ajustant paràmetres com el temps de circulació, la nova coordinació dels semàfors dels carrers de l'entorn o l'espera a les tres noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer. Per Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, la posada en funcionament del tramvia entre Glòries i Verdaguer ha permès també la transformació de l'Avinguda Diagonal.
Tornar a posar la mobilitat sostenible al centre i, per tant, al tramvia, però també adaptar-lo per la bicicleta i també amb voreres amples.
Pel secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, l'estrena d'aquest nou traçat és una aposta de govern per aquest mitjà de transport, que es concreta també en altres punts del territori.
El govern està impulsant la construcció d'un tramvia al Camp de Tarragona, una obra que preveiem també licitar a començaments de l'any 2025. I també estem estudiant altres sistemes tramviaires. En una primera fase, el que nosaltres impulsarem serà la construcció de carrils busos amb carril bicicleta, amb circulació pels peatons, que quan tingui més demanda es pot transformar en un tramvia.
Un cop entri en funcionament el 9 de novembre, la mirada es posarà en l'arribada del tramvia fins a plaça Francesc Macià. El projecte estarà enllestit aquest 2024 i es calcula que el primer trimestre de l'any vinent es començarà a tramitar i després caldrà licitar les obres.
Uns preparatius que obliguen des d'avui, com us dèiem, a canviar l'operativa de les línies 4, 5 i 6 del tramvia. La primera, que és la que anirà de Sant Adrià de Besòs a Verdaguer, acaba ara la parada de les Glòries i les altres dues assumeixen el tram fins a la Ciutadella Vila Olímpica. Anna Ruiz.
La principal alteració com a conseqüència de les obres, la T4 acabarà el trajecte a Glòries, però les T5 i T6 allargaran el seu recorregut per la Meridiana i així Auditori, Teatre Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella Vila Olímpica passaran a ser parades de les dues línies de manera permanent. Un equip d'informadors orienten els usuaris dels canvis i aquests s'han adaptat sense gaire problemes a les novetats en aquest primer dia dels nous recorreguts.
Jo porto un any treballant a Espronceda, que està a prop del Clot, i sí que sabia que hi havia obres, el que passa és que jo no sabia que durarien tant, però bueno, cap problema.
Sí que havia vist allà alguns cartells que deien no sé què, que canviaran i anirà fins a Verdaguer, però que s'acabava aquí la T4 no en tenia ni idea.
Els informadors continuaran a Glòries i també altres parades de les línies afectades els propers dies per tal d'explicar les novetats en els recorreguts als usuaris.
Per cert, que encara sobre mobilitat a Barcelona, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat també aquest dilluns que el Consell de Ministres aprovarà demà el conveni dels nous accessos al port, que s'assignarà el 15 de novembre.
Una fita que permetrà avançar en la construcció dels accessos viaris i ferroviari sud, tot plegat amb una inversió de 730 milions d'euros.
I tot plegat, com dèiem, el mateix dia que s'ha estrenat el nou servei de 5 autobusos directes per sentit entre Reus i Barcelona, mentre duri el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.
A més, els usuaris poden fer servir la targeta de 10 viatges per 40 euros.
La nova ràdio, David Fernández.
Mentre durin les obres de Roda de Barà que han provocat el tall entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, el Departament de Territori ha habilitat 5 nous autobusos per fer el trajecte entre Reus i Barcelona. Els vehicles surten des de l'estació de Reus de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 10 i a la 1 del migdia, a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre. A Barcelona pararan a l'Avinguda Diagonal i des d'allà tornaran cap a Reus a les 8 del matí, a 11:45, a 6:45 de la tarda i a les 10 de la nit. D'altra banda, també s'ha engegat la targeta TPAT, que té un cost de 40 euros per 10 viatges, fet que permetrà viatjar des de Reus a Barcelona i de Barcelona a Reus per 4 euros. Per un altre costat, el passat dijous es van posar en marxa 3 autobusos al matí i 3 més a la tarda per fer el recorregut entre Reus i Sant Vicenç de Calders.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el govern posa en marxa un grup d'experts per dissenyar el nou model de finançament singular.
Estarà format per 7 persones que posaran negre sobre blanc els acords d'investidura entre Esquerra i el PSC, el disseny de l'Agència Catalana Tributària o la quota de solidaritat amb la resta d'autonomies.
Tot plegat ho hem sabut avui que Jéssica Albiach ha anunciat que deixarà d'encapçalar la direcció dels comuns. Mont Carvajal.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat a la SER que seran 7 experts coordinats per l'economista i exalcalde del Vendrell, Martí Carnicer, que va ser el número 2 del conseller del tripartit, Antoni Castells. Per a PSC, la formació del grup d'experts és la constatació que tant el president Pedro Sánchez com el president Salvador Illa compleixen els acords assolits i, per tant, la garantia de la continuïtat d'ambdós governs. Ho ha dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Tenen claríssim tots dos que complirem els acords. I els complirem, entre altres coses, perquè ens els creiem. Són acords que, dels que ens sentim partícips, perquè els hem acordat i perquè ens semblen útils pel país. Tenim clar que com que complirem els acords, doncs els governs no cauran.
De la seva banda, el president del Congrés Extraordinari de Junts per Catalunya, Josep Maria Cruzet, n'ha explicat l'objectiu.
Aquest congrés té per objectiu construir l'alternativa transversal per tal de liderar el país amb força, reforçar el camí cap a la independència i fixar un model de país de futur enfront a aquest govern de base tripartita que governa la Generalitat de Catalunya amb una mirada sucursalista i amb una mirada que actua com a mera gestoria de la política estatal.
I els comuns, la presidenta d'aquest grup al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat a Ràdio Televisió Espanyola que deixarà el seu càrrec de coordinadora del partit.
Mentrestant, a Madrid, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, no anirà a la reunió prevista per aquesta setmana amb Pedro Sánchez.
Tal com ha informat l'executiu madrileny en un comunicat, no assistirà perquè la trobada se celebra en el marc d'una ronda de reunions posteriors a l'acord amb el PSC i Esquerra per la ruptura de la hisenda comuna.
Des de la Moncloa acusen Ayuso d'irresponsabilitat i desestiment de funcions per no voler-se reunir amb Sánchez.
El govern espanyol lamenta la decisió d'Ayuso i que la presidenta prioritzi un cop més la confrontació sistemàtica i permanent.
Qui sí que ha confirmat la trobada és el president Salvador Illa.
Es reunirà amb Pedro Sánchez el proper 22 de novembre a la Moncloa.
Mentrestant, l'Audiència Nacional ha decidit rebutjar la querella del PP contra el PSOE per suposat finançament il·legal.
El jutge Santiago Pedraz ha decidit no admetre la denúncia que el partit de Feijóo va presentar contra el de Pedro Sánchez, el que acusava de finançament il·legal. Pedraz segueix així el posicionament de la Fiscalia Anticorrupció, que era partidària de descartar la querella.
Doncs la portaveu del Comitè d'Organització del Congrés del PSOE, Emma López, ha anunciat que la seva formació presentarà una querella per injúries i calumnies contra el PP.
No todo vale en política. Y por eso, desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias, porque no se puede hablar de temas tan serios. La corrupción es un problema muy grave, el Partido Socialista lucha contra ella cada día.
Doncs enmig d'aquest escenari de crispació creixent, l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, es cursa a 2.5 punts la distància del PP amb el PSOE.
Els socialistes es mantenen com a primera força si es fessin unes eleccions generals amb el 34% dels vots, un punt més que en l'anterior. El Partit Popular també va a l'alça amb un increment de 3 punts, mentre que Vox i Sumar retrocedeixen. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra se situa per davant de Junts i augmenta 2 dècimes l'estimació de vot.
En successos, mor l'usuari d'una residència de Palamós per un incendi a la seva habitació. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Un usuari del sociosanitari Palamós Gent Gran va morir ahir per les ferides que va patir en un incendi a la seva habitació. L'home, un pacient dependent, tenia 53 anys i ocupava una de les habitacions de la primera planta del centre destinada als usuaris de llarga estada. El foc es va declarar per causes que no han transcendit, va provocar molt de fum i va ser necessari evacuar temporalment la planta. L'home va ser portat en ambulància fins a la pedrera del port de Palamós, on un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques el va recollir, traslladant-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. A causa de la gravetat de les lesions, el ferit va morir hores més tard en aquest centre hospitalari.
I els Mossos d'Esquadra han localitzat mort un home que havia caigut en una bassa de rec a Torrelameu, a la Noguera. Es creu que s'hauria precipitat a l'aigua accidentalment.
La bassa es troba a prop de la carretera C-12 entre Torrelameu i Corbins. La comitiva judicial ha fet l'aixecament del cadàver i la policia catalana ja ha obert una investigació.
Notícies en xarxa.
La CECOT reitera la seva oposició a la jornada laboral de 37 hores i mitja. Ho ha tornat a deixar clar la patronal en el marc de la nit de l'empresari, que ha arrencat fa uns minuts amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Seguint aquest acte hi ha els nostres companys d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunçó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Ja ha començat la 29a edició del sopar de la nit d'empresa aquí a l'Auditori de Barcelona, on compta amb la presència d'unes 1.000 persones. L'acte, presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, és ja una cita anual pel món empresarial, polític i econòmic que té com a objectiu ser un punt de trobada i posar en valor la importància de les empreses catalanes tant al teixit econòmic i productiu com a la societat. Organitzat per la patronal CECOC, l'edició d'enguany es desenvolupa sota el lema Reaccionem. Reaccionar davant d'una nova era d'industrialització sostenible, inclusiva i innovadora que, segons la patronal, aporti valor afegit, llocs de treball de qualitat i que permeti una major generació de riquesa ben distribuïda per a poder mantenir la societat del benestar. Des de la CECOC, es qüestiona també la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja si no s'acompanya de mesures que contrarrestin els efectes negatius, ja que es considera que tindrà un impacte directe sobre la productivitat, sobretot per les pimes. A més, també es demana l'aprovació de la Llei Catalana de Mecenatge.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Encara en clau econòmica, gairebé el 70% dels treballadors catalans tenen el seu lloc de feina a una empresa petita o mitjana.
Així ho revela l'anuari de la PIME catalana que s'ha presentat avui. L'estudi també explica que les petites i mitjanes empreses s'han recuperat ràpidament de l'impacte de la pandèmia. PIME alerta, però, que l'opostil del BBVA sobre el Sabadell podria tenir un impacte molt negatiu sobre aquest sector.
David Navarro.
Amb dades del 2022, l'anuari mostra que el 99,8% de les empreses catalanes són pimes i representen més del 60% del valor afegit brut del país, si no comptem ni l'administració pública, ni defensa, ni la seguretat social. Durant el 22, les seves vendes mitjanes van créixer un 17%, impulsades per un petit augment de la productivitat, que tot i això va ser inferior a l'aconseguit per les grans empreses, quelcom que no agrada al president de Pimec, Antoni Cañete.
Vam aportar valor i en aquest cas ho tenim que fer aportant lo que és, en aquest cas, competitivitat, lo que és productivitat. Ens preocupa molt el que no millorem d'una forma clara i en valors relatius amb Europa la nostra productivitat.
Quant a l'escenari de futur, Pimec també es mostra preocupada pel creixement de l'absentisme i per l'opa hostil del BBVA sobre el Sabadell. En aquest sentit, Antoni Cañete ha alertat que l'absorció del Sabadell acabarà amb la competència financera a Catalunya i de retruc provocarà que les pimes tinguin més difícil finançar-se.
En clau sanitària, titular també destacat, Catalunya és el territori de l'Estat amb més casos de gonorrea i clamídia. Les ITS, les malalties de transmissió sexual, es mantenen a l'alça el 2023 a Espanya, amb un augment de fins al 42% de contagis de gonorrea en dos anys. Ho diu un informe de l'Institut Carlos III.
Catalunya és el territori de l'Estat amb la taxa més elevada d'incidència per gonorrea i clamídia i se situa en quarta posició en el cas de la sífilis. Segons l'informe Vigilància Epidemiològica de les Infeccions de Transmissió Sexual a Espanya, elaborat per l'Institut de Salut Carlos III, amb dades del 2023, Catalunya lidera els casos de gonorrea amb un total de 13.000. En el cas de la clamídia, Catalunya encapçala els contagis després d'haver registrat 15.000 casos el 2023, amb una taxa d'incidència de 194, mentre que en dos anys, els dos anys abans se situava aquesta taxa per sota del 150.
I també avui s'ha conegut un assaig clínic pioner al món d'un innovador fàrmac que ataca les cèl·lules mare tumorals. L'està fent la Unitat de Recerca en Teràpia Molecular del Càncer de la Vall d'Hebron de Barcelona.
El nou compost bloqueja una proteïna a la superfície de la cèl·lula mare cancerosa, que a les cèl·lules oncològiques adopta una confrontació particular i controla vies metabòliques, el bloqueig de les quals pot resultar fonamental per tractar la causa de l'arrel de la malaltia.
Notícies en xarxa.
En territori, el president del Consorci del Lluçanès, Jordi Bruch, s'ha mostrat decebut pels resultats de la consulta a Olost. L'Ajuntament començarà en breu els tràmits per demanar que el municipi surti del Lluçanès i torni a Osona. L'aplicació del resultat, però, serà lent i no arribaria abans de les pròximes eleccions municipals previstes d'aquí a 3 anys. El 9FM, Guillem Rico.
Després dels resultats de la consulta d'Olost, en què els veïns han decidit sortir de la nova comarca de Lluçanès, el president del Consorci i alcalde de Prat, Jordi Bruch, considera que la marxa d'aquest municipi, el segon més gran, no ajuda en el procés de creació de la pròpia comarca, ho ha dit aquest matí a la xarxa.
Ens fa falta aquest marge de temps que vam demanar per poder tirar això endavant i per sumar gent per veure que realment som capaços de poder tirar endavant un projecte comarcal, una realitat que geogràficament i identitàriament està més que reconeguda i s'ha de veure doncs, que administratiu doncs, administrativament també som capaços de poder-ho tirar endavant.
Bruc ha recordat que hi ha dos plens municipals que han d'aprovar els estatuts de la nova mancomunitat i que a partir de llavors podran crear el nou ens de manera que els veïns podran veure que funcionarà. Ha afegit que continuaran treballant per poder sumar gent i tirar endavant el projecte comarcal.
El govern ja ha dit que respecta el resultat de la consulta i que aposta per obrir un diàleg llarg amb els pobles del Lluçanès.
El secretari de Governs Locals, Xavier Amor, diu que parlarà amb tothom per afrontar el futur de la comarca amb l'objectiu de millorar els serveis.
I la Paeria de Lleida fixa les bases de funcionament dels processos participatius que realitzin a la ciutat. UAU, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Les bases generals, sota el nom d'Imaginem, estableixen que el procés participatiu s'inicia amb jornades obertes i lúdiques, una segona fase de grups focals i taules d'experts i, finalment, tallers participatius i sessions deliberatives. El primer projecte que se sotmetrà a l'opinió de la ciutadania serà l'espai del baixador de l'antiga estació d'autobusos, que quedarà en desús un cop entri en servei la nova. El paenca Fèlix Larrosa en detallava la resta del calendari.
L'antiga estació d'autobusos s'iniciarà el dia 4 de novembre. El dia 11 de novembre farem les platges de Lleida. La setmana del 25 de novembre començarem amb Llívia, la setmana del 9 de desembre farem el passatge Santana i després seguirem amb el pacte per al civisme i els barris vius, entre novembre i desembre.
En total, durant la primera fase de la iniciativa Imaginem, que s'allargarà fins divendres, es realitzaran 6 processos participatius.
En cultura, el Disseny Hub proposa L'oceà parla, una nova mostra que parla de noves ecologies i noves economies del mar. Una reflexió sobre la nostra relació amb el medi marítim. David Navarro.
L'exposició et convida a submergir-te en el mar. La llum blava, les grans cortines ondulants i els sons de les onades i les balenes et transporten al fons marí. Pas a pas, la mostra retrata els efectes de l'activitat humana en aquest element, amb una quinzena de projectes, 5 d'ells creats expressament per a l'exposició. Una instal·lació audiovisual immersiva que endinsa el visitant en els efectes que la contaminació acústica genera sobre els cetacis, o una obra sobre l'impacte de la muntanya de sal de Sallent sobre l'aigua de Boca de Barcelona. Com ha explicat el comissari José Luis de Vicente, L'oceà parla t'empeny a explorar.
Hi ha informació, hi ha immersió, hi ha registres audiovisuals i històries, hi ha narratives, hi ha objectes. Realment és un viatge i és el que hem de fer. L'exposició té algo d'exploració.
Des d'un punt de vista realista, però en cap cas pessimista, l'exposició també planteja escenaris de present i futur on la mà humana intenta reparar, o almenys aminorar, el dany causat. La mostra es podrà veure fins al 23 de febrer.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb bàsquet i per unes molt males notícies pels interessos del Barça, que aquest migdia ha confirmat el pitjor dels pronòstics amb la lesió de Nicola Provitola. L'argentí pateix una ruptura del lligament encreuat anterior i una lesió del menisc extern del genoll dret. El base blaugrana, que es va lesionar durant el partit que jugava ahir el Barça davant el Baskonia, serà operat en els pròxims dies i serà llavors quan se sàpiga el temps exacte de baixa de la Provitola. La jornada de l'ACB deixava la primera derrota del curs pel Barça, 89-93, al Palau davant els vitorians. Un cap de setmana històric pel Jaiopos Lleida, que sumava la primera victòria a la categoria, 83-81, davant el Baxi Manresa. L'entrenador del Jaiopos Lleida, Gerard Encuentra, es mostrava alleujat després d'un triomf petit.
Fins a l'últim minut que tenim el partit una mica controlat i ens ha tornat a entrar una mica la por de guanyar i el Manresa s'ha ficat, no? Però bueno, crec que al final ens mereixem una victòria així per tot, no? Per com treballem en el dia a dia, pels nanos, per la gent, i contents de sumar la primera.
Perdien el bàsquet Girona i el Joventut de Badalona, que formen part dels 4 equips que tanquen la classificació a la Lliga Femenina Endesa. Victòria dels 3 equips catalans aquest cap de setmana. L'Espar Girona forma part dels 3 co-líders, en ple de triomfs. La Penya vencia en l'estrena a domicili i el Cadí La Seu guanyava el primer partit del curs. El Barça sumava un nou triomf convincent a la Lliga. Parlem de futbol, 5-1 davant el Sevilla, i continua al capdavant de la primera divisió amb 3 punts més que el Real Madrid, a qui visitarà dissabte que ve. El partit deixava, a més, l'emotiu retorn de Gavi després de gairebé un any lesionat. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrava el partit de l'equip.
Every match is important. It's not only what it's...
Tots els partits són importants, no només quan t'enfrontes a grans clubs, també ho és el Sevilla. I era molt important tornar amb victòria després de l'aturada de seleccions. Els jugadors ho han fet molt bé i estem molt contents pel resultat i pel retorn de Gavi. L'ambient al camp, l'alegria a l'afició, ha estat de pell de gallina. Increïble.
Like that, unbelievable, and I like this.
Abans del Madrid, el proper repte dels blaugranes serà de nou a Montjuïc dimecres amb la visita del Bayern en la tercera jornada de la Champions. Una Champions que obrirà demà a Montilivi el Girona davant l'Slovan de Bratislava. En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic Michel Sánchez ha deixat clar que, malgrat començar amb dues derrotes, no volen passar desapercebuts a Europa.
Jugar Champions con el Girona no puede ser un partido más. No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene. Creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Pero no por lo que he hecho yo, sino por lo que ha hecho el club en los últimos años, en momentos duros, ha seguido defendiendo una idea, apostando por una idea, un proyecto increíble de gente que se deja la vida por el club.
A la Lliga EFA, la màxima categoria femenina de futbol, el Barça guanyava el camp del Llevant 1-4 i arriba a l'aturada líder en ple de punts, 21-21, amb dos de marge sobre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. El Llevant Badalona empatava dissabte i és quart, mentre que l'Espanyol perdia a Sevilla i entra en descens, és penúltim. I pel que fa a les categories masculines del futbol català, el Nàstic derrotava l'Osasuna B 2-0 i s'apropa a les places de play-off descens. El Barça Atlètic entra en zona de descens.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand, carry on smiling, and the world will smile with you. When every race is run and the day is closing in, I don't care about the world. Don't cry for me today. Ah, we live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Life is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. I cannot be your judge, Mr. Generous, your host. He's keeping you inside and hides you from the world. No catcher in the rye can help you from today. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious. Living without life.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El tramvia per la Diagonal de Barcelona entrarà en funcionament finalment el pròxim 9 de novembre. El govern aposta per aquest mitjà de transport en altres punts del territori català. Maria Pagès.
Quan ha anunciat avui la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, que destaca la transformació de la Diagonal, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, que destaca la construcció del tramvia a Tarragona.
Tornar a posar la mobilitat sostenible al centre i, per tant, al tramvia, però també adaptar-lo per la bicicleta i també amb voreres amples.
El govern està impulsant la construcció d'un tramvia al Camp de Tarragona i també estem estudiant altres sistemes tramviaires. En una primera fase, el que nosaltres impulsarem serà la construcció de carrils busos amb carril bicicleta, amb circulació pels peatons, que quan tingui més demanda es pot transformar en un tramvia.
El govern posa en marxa un grup d'experts per dissenyar el nou model de finançament singular.
Estarà format per 7 persones que posaran negre sobre blanc els acords d'investidura entre Esquerra i el PSC, el disseny de l'Agència Catalana Tributària o la quota de solidaritat amb la resta d'autonomies. Lluïsa Moret és la portaveu del PSC.
Tenen claríssim tots dos que complirem els acords i els complirem en tantes coses perquè ens els creiem. Són acords dels que ens sentim partícips, perquè els hem acordat i perquè ens semblen útils pel país. Tenim clar que com que complirem els acords, doncs els governs no cauran.
Salvador Illa reunirà amb Pedro Sánchez el pròxim 22 de novembre a la Moncloa per abordar el finançament.
La trobada forma part de la ronda de contactes de Sánchez amb els presidents autonòmics. La de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja ha anunciat avui que no assistirà a la reunió prevista per aquesta setmana.
Catalunya és el territori de l'Estat amb més casos de gonorrea i clamídia.
Les infeccions de transmissió sexual es mantenen a l'alça el 2023 a Espanya amb un augment de fins al 42% de contagis de gonorrea en 2 anys. Ho diu un informe de l'Institut Carlos III.
En cultura, el Disseny Hub proposa l'Oceà Parla, una nova mostra que parla de noves ecologies i noves economies del mar.
Una reflexió sobre la nostra relació amb el medi marítim. José Luis de Vicente és el comissari de l'exposició.
Hi ha informació, hi ha immersió, hi ha registres audiovisuals i històries, hi ha narratives, hi ha objectes. Realment és un viatge i és el que hem de fer. L'exposició té alguna cosa d'exploració.
I en esports, Jordi Cervantes, Nicola Provitola es podria perdre el que resta de temporada.
El Barça ha confirmat el pitjor dels pronòstics sobre la lesió del base argentí. El jugador blaugrana té una ruptura del lligament encreuat anterior i una lesió del menisc extern del genoll dret. La Provitola, que es lesionava durant el partit d'ahir contra el Baskonia al Palau, passarà pel quiròfan en els propers dies i serà llavors quan se sàpiga el temps exacte que estarà allunyat de les pistes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments el temps és variable en funció de la comarca, però bàsicament la tranquil·litat és la protagonista. Sí que hi ha alguns núvols, sobretot al nord del país, i especialment cap a les muntanyes del Prepirineu, al nord de la Catalunya central, alguns indrets de la Garrotxa, del Ripollès, per tant de la serralada transversal, àrees en les que el cel fins i tot estones es tapa del tot. De pluja, de moment, no s'ha produït, i de fet tampoc n'esperem en el que queda d'aquest dilluns. Moltes més clarianes quan més cap a la costa, cap al prelitoral, gran part del Camp de Tarragona, l'Empordà, i simplement amb alguns núvols decoratius. La temperatura, no cal dir que torna a ser molt suau. Avui una altra vegada s'ha enfilat força al mercuri. Pel que fa al dimarts, molts més núvols, i ja des del matí, fins i tot a les comarques de Lleida, amb alguna pluja feble, que demà a la tarda es farà una mica més abundant. Arribarà fins al Pirineu, la Catalunya central o les comarques de Tarragona. Poca possibilitat de pluja arran de mar i fins i tot amb moments de clarianes. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la circulació en general ja millora ràpidament, queden poques vies amb incidència. La principal ara mateix, la C-37, a causa d'un vehicle avariat a prop de Castellfollit del Boix, es dona pas alternatiu, ja tallada, per tant, parcialment aquesta via en sentit Manresa. En aquest punt, de moment, hi ha aturades puntuals en aquest tram de la C-37. A la resta van millorant, com deien, força la circulació. Queda a la C-58 el darrer tram de la zona de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, on hi ha hagut un accident aquesta tarda. Encara certa intensitat d'entrada, però ja sense cues ni massa dificultats. És tot. Bona tarda.
Vibra. Descobreix. Transforma't.
Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El tramvia per la Diagonal de Barcelona entrarà en funcionament finalment el pròxim 9 de novembre. Ho hem sabut avui, que també han començat a funcionar els autobusos directes entre Reus i Barcelona mentre duri el tall ferroviari a Roda de Barà.
De fet, des d'aquest dilluns els convois del tramvia ja circulen com si fessin el servei comercial, però encara sense passatgers, últim pas abans de la seva estrena. Uns preparatius que obliguen també des d'avui a canviar l'operativa de les línies 4, 5 i 6. La primera, que és la que anirà de Sant Adrià a Verdaguer, acaba ara a Glòries i les altres dues assumeixen el tram fins a la Ciutadella.
L'anunci de la data de posada en funcionament del tramvia per la Diagonal de Barcelona l'han fet avui representants de l'Ajuntament i del Govern, un govern que també aposta per aquest mitjà de transport en altres punts del territori català. Esther Minguell.
Fins al 9 de novembre es faran aquestes proves d'integració dels diferents sistemes. Es fan sense passatgers i permeten anar ajustant paràmetres com el temps de circulació, la nova coordinació dels semàfors dels carrers de l'entorn o l'espera a les tres noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer. Per Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, la posada en funcionament del tramvia entre Glòries i Verdaguer ha permès també la transformació de l'Avinguda Diagonal.
Tornar a posar la mobilitat sostenible al centre i, per tant, al tramvia, però també adaptar-lo per la bicicleta i també amb voreres amples.
Pel secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, l'estrena d'aquest nou traçat és una aposta de govern per aquest mitjà de transport, que es concreta també en altres punts del territori.
El govern està impulsant la construcció d'un tramvia al Camp de Tarragona, una obra que preveiem també licitar a començaments de l'any 2025. I també estem estudiant altres sistemes tramviaires. En una primera fase, el que nosaltres impulsarem serà la construcció de carrils busos amb carril bicicleta, amb circulació pels peatons, que quan tingui més demanda es pot transformar en un tramvia.
Un cop entri en funcionament el 9 de novembre, la mirada es posarà en l'arribada del tramvia fins a plaça Francesc Macià. El projecte estarà enllestit aquest 2024 i es calcula que el primer trimestre de l'any vinent es començarà a tramitar i després caldrà licitar les obres.
Uns preparatius que obliguen des d'avui, com us dèiem, a canviar l'operativa de les línies 4, 5 i 6 del tramvia. La primera, que és la que anirà de Sant Adrià de Besòs a Verdaguer, acaba ara a la parada de les Glòries i les altres dues assumeixen el tram fins a la Ciutadella Vila Olímpica. Anna Ruiz.
La principal alteració com a conseqüència de les obres, la T4 acabarà el trajecte a Glòries, però les T5 i T6 allargaran el seu recorregut per la Meridiana i així Auditori, Teatre Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella, Vila Olímpica passaran a ser parades de les dues línies de manera permanent. Un equip d'informadors orienten els usuaris dels canvis i aquests s'han adaptat sense gaire problemes a les novetats en aquest primer dia dels nous recorreguts.
Jo porto un any treballant a Espronceda, que està a prop del Clot, i sí que sabia que hi havia obres, el que passa és que jo no sabia que durarien tant, però bueno, cap problema.
Sí que havia vist allà alguns cartells que deien, no, sí que canviarà, ni anirà a arribar fins a Verdaguer, però que s'acabava aquí la T4 no en tenia ni idea.
Els informadors continuaran a Glòries i també a altres parades de les línies afectades els propers dies per tal d'explicar les novetats en els recorreguts als usuaris.
Per cert, que encara sobre mobilitat a Barcelona, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat també aquest dilluns que el Consell de Ministres aprovarà demà el conveni dels nous accessos al port, que s'assignarà el 15 de novembre.
Una fita que permetrà avançar la construcció dels accessos viaris i ferroviaris sud, tot plegat amb una inversió de 730 milions d'euros.
I tot plegat, com dèiem, el mateix dia que s'ha estrenat el nou servei de 5 autobusos directes per sentit entre Reus i Barcelona, mentre duri el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.
A més, els usuaris poden fer servir la targeta de 10 viatges per 40 euros.
La nova ràdio, David Fernández.
Mentre durin les obres de Roda de Barà, que han provocat el tall entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, el Departament de Territori ha habilitat 5 nous autobusos per fer el trajecte entre Reus i Barcelona. Els vehicles surten des de l'estació de Reus de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 10 i a la 1 del migdia, a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre. A Barcelona pararan a l'Avinguda Diagonal i des d'allà tornaran cap a Reus a les 8 del matí, a 2:45, a 7:45 de la tarda i a les 10 de la nit. D'altra banda, també s'ha engegat la targeta T-Pass, Cat, que té un cost de 40 euros per 10 viatges, fet que permetrà viatjar des de Reus a Barcelona i de Barcelona a Reus per 4 euros. Per un altre costat, el passat dijous es van posar en marxa 3 autobusos al matí i 3 més a la tarda per fer el recorregut entre Reus i Sant Vicenç de Calders.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La CECOT reitera la seva oposició a la jornada laboral de 37 hores i mitja. Ho ha tornat a deixar clar la patronal en el marc de la nit de l'empresari, que ha arrencat ja fa una estona amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Seguint aquest acte, hi ha els nostres companys d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. En marxa la 29a edició del sopar de la nit de l'empresari a l'Auditori de Barcelona, un acte que compta amb la presència d'unes 1.000 persones. L'acte, presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, és ja una cita anual pel món empresarial, polític i econòmic, que té com a objectiu fer un punt de trobada i posar en valor la importància de les empreses catalanes, tant al teixit econòmic i productiu com a la societat. Organitzat per la patronal CECOT, l'edició d'enguany es desenvolupa sota el lema Reaccionem. Reaccionar davant d'una nova era d'industrialització sostenible, inclusiva i innovadora que, segons la patronal, aporti valor afegit, llocs de treball de qualitat i que permeti una major generació de riquesa ben distribuïda per a poder mantenir la societat del benestar. Des de la CECOT es rebutja la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja si no s'acompanya de mesures que contrarrestin els efectes negatius, ja que es considera que tindrà un impacte directe sobre la productivitat, sobretot per les pimes. A més, també es demana l'aprovació de la Llei Catalana de Mecenatge.
Doncs moltíssimes gràcies, Clàudia Brunsó. En clau política, el govern posa en marxa un grup d'experts per dissenyar el nou model de finançament singular.
Estarà format per 7 persones que posaran negre sobre blanc els acords d'investidura entre Esquerra i el PSC, el disseny de l'Agència Catalana Tributària o la quota de solidaritat amb la resta d'autonomies.
Tot plegat, ho hem sabut avui, que Jéssica Albiach ha anunciat que deixarà d'encapçalar la direcció dels comuns. Mont Carvajal.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat a la SER que seran 7 experts coordinats per l'economista i exalcalde del Vendrell, Martí Carnicer, que va ser el número 2 del conseller del tripartit, Antoni Castells. Per al PSC, la formació del grup d'experts és la constatació que tant el president Pedro Sánchez com el president Salvador Illa compleixen els acords assolits i, per tant, la garantia de la continuïtat d'ambdós governs. Ho ha dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Tenen claríssim tots dos que complirem els acords. I els complirem en tantes coses perquè ens els creiem. Són acords que, dels que ens sentim partíceps, perquè els hem acordat i perquè ens semblen útils pel país. Tenim clar que com que complirem els acords, doncs els governs no cauran.
De la seva banda, el president del Congrés Extraordinari de Junts per Catalunya, Josep Maria Cruzet, n'ha explicat l'objectiu.
Aquest congrés té per objectiu construir l'alternativa transversal per tal de liderar el país amb força, reforçar el camí cap a la independència i fixar un model de país de futur enfront a aquest govern de base tripartita que governa la Generalitat de Catalunya amb una mirada sucursalista i amb una mirada que actua com a mera gestoria de la política estatal.
I els comuns, la presidenta d'aquest grup al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat a Radio Televisió Espanyola que deixarà el seu càrrec de coordinadora del partit.
Mentrestant, a Madrid, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, no anirà a la reunió prevista per aquesta setmana amb Pedro Sánchez.
Tal com ha informat l'executiu madrileny en un comunicat, no assistirà perquè la trobada se celebra en el marc d'una ronda de reunions posterior a l'acord entre el PSC i Esquerra per la ruptura de la hisenda comuna.
Des de la Moncloa acusen Ayuso d'irresponsabilitat i desistiment de funcions per no voler-se reunir amb Sánchez.
El govern espanyol lamenta la decisió d'Ayuso i que la presidenta prioritzi un cop més la confrontació sistemàtica i permanent.
I qui sí que ha confirmat la trobada és el president Salvador Illa.
Es reunirà amb Pedro Sánchez el pròxim 22 de novembre a la Moncloa.
Mentrestant, l'Audiència Nacional ha decidit rebutjar la querella del PP contra el PSOE per suposat finançament il·legal.
El jutge Santiago Pedrada ha decidit no admetre la denúncia que el partit de Feijóo va presentar contra el de Pedro Sánchez, el que acusa de finançament il·legal. Pedra segueix així el posicionament de la Fiscalia Anticorrupció, que era partidària de descartar la querella.
Doncs la portaveu del Comitè d'Organització del Congrés del PSOE, Emma López, ha anunciat que la seva formació presentarà una querella per injúries i calúmnies contra el PP.
No todo vale en política. Y por eso, desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias, porque no se puede hablar de temas tan serios. La corrupción es un problema muy grave, el Partido Socialista lucha contra ella cada día.
Doncs enmig d'aquest escenari de crispació creixent, l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, escurça a 2.5 punts la distància del PP amb el PSOE.
Els socialistes es mantenen com a primera força si es fessin unes eleccions generals amb el 34% dels vots, un punt més que l'anterior. El Partit Popular també va a l'alça amb un increment de 3 punts, mentre que Vox i Sumar retrocedeixen. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra se situa per davant de Junts i augmenta 2 dècimes d'estimació de vot.
Notícies en xarxa.
En successos, mor l'usuari d'una residència de Palamós per un incendi a la seva habitació. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Un usuari del sociosanitari Palamós Gent Gran va morir ahir per les ferides que va patir en un incendi a la seva habitació. L'home, un pacient dependent, tenia 53 anys i ocupava una de les habitacions de la primera planta del centre destinada als usuaris de llarga estada. El foc es va declarar per causes que no han transcendit, va provocar molt de fum i va ser necessari evacuar temporalment la planta. L'home va ser portat en ambulància fins a la pedrera del port de Palamós, on un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques el va recollir, traslladant-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. A causa de la gravetat de les lesions, el ferit va morir hores més tard en aquest centre hospitalari.
I els Mossos d'Esquadra han localitzat mort un home que havia caigut en una bassa de rec a Torrelameu, a la Noguera. Es creu que s'hauria precipitat a l'aigua accidentalment.
La bassa es troba a prop de la carretera C12 entre Torrelameu i Corbins. La comitiva judicial ha fet l'aixecament del cadàver i la policia catalana ja ha obert una investigació.
En clau sanitària, Catalunya és el territori de l'Estat amb més casos de gonorrea i clamídia. Les infeccions de transmissió sexual es mantenen a l'alça el 2023 a Espanya, amb un augment de fins al 42% de contagis de gonorrea en 2 anys, ho diu un informe de l'Institut Carlos III.
Catalunya és el territori de l'Estat amb la taxa més elevada d'incidència per gonorrea i clamídia i se situa en quarta posició en el cas de la sífilis. Segons l'informe Vigilància Epidemiològica de les Infeccions de Transmissió Sexual a Espanya, elaborat per l'Institut de Salut Carlos III, amb dades del 2023, Catalunya lidera els casos de gonorrea amb un total de 13.000. En el cas de la clamídia, Catalunya encapçala els contagis després d'haver registrat 15.000 casos el 2023, amb una taxa d'incidència de 194, mentre que 2 anys abans la taxa se situava per sota de 150.
I encara al voltant de la salut, el govern situa l'entrada en funcionament del nou hospital clínic el 2035 i planeja una parada de metro al nou campus.
Aquest dilluns s'ha constituït al Palau de la Generalitat la comissió mixta de seguiment del projecte amb les institucions involucrades i coordinada per Juan Echanit, arquitecte que ha ocupat diversos càrrecs en les administracions. La comissió vetllarà perquè l'allargament de la línia 3 del metro inclogui una estació al nou campus. El trasllat i ampliació de l'Hospital Clínic de Barcelona és un projecte de molta envergadura i complexitat, amb la previsió de 300.000 metres quadrats edificats.
Més qüestions. La Diputació de Barcelona vol ajudar els municipis perquè facin un ús del temps més equilibrat i tota la ciutadania tingui accés al dret del temps.
Per això la corporació ha presentat avui una guia, ho fa la setmana dels horaris i el temps que té lloc a Barcelona amb el suport de 200 associacions i institucions d'arreu del món.
Maite Polo.
La pobresa del temps és un fenomen que afecta desproporcionadament les dones i està vinculada a la pobresa econòmica, ja que la sobrecàrrega de tasques domèstiques i de cura dels altres els impedeix accedir a feines de qualitat. Així ho diu la declaració de Barcelona, que té el compromís de totes les administracions públiques, com la Diputació de Barcelona. La presidenta de l'àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, Alba Barnocell, ha explicat a la xarxa una missió molt important de la Time Use Week, que reconegui el dret de tothom al temps.
Vol dir temes d'ajust d'horaris en els diferents àmbits socials, d'activitats de la ciutat. Vol dir també posar al centre les dificultats en el cas, per exemple, de les cures que recauen molt en les dones, per tant, ajudant els municipis a desenvolupar tot aquest tipus de polítiques.
Els objectius de la Declaració de Barcelona són aconseguir el canvi d'hora a la Unió Europea l'any 2026, intensificar el treball en l'àmbit laboral per aconseguir un millor ús del temps i reformar tot allò que s'ha aconseguit fins ara en els municipis adherits a la xarxa pel dret al temps.
I en territori, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona celebra que finalment el nou pla rector d'usos del Parc Natural del Cap de Creus hagi vist la llum. Diuen que es tracta d'una regulació molt reivindicada i del tot necessària. Helena Puigdueta.
En els propers dies s'obrirà el període d'al·legacions. El termini s'activarà un cop es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat i s'espera la reacció del sector econòmic de l'Empordà davant les limitacions que s'inclouen. Entre les mesures previstes hi ha la prohibició de motos d'aigua, excepte les de salvament marítim. El seu ús al mar és, en concret, un dels problemes més evidents i recurrents. Així ho ha reconegut a la xarxa el vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Joan Plana.
Aquesta regulació és necessària.
partir d'aquí estem d'acord que, com dic, si entrem a la lletra petita, hi ha elements de debat i ara els podrem debatre quan s'obrin les delegacions, d'acord? Però la regulació entenem que era necessària i, de fet, nosaltres ja ens situem en el següent estadi, que és fer complir la normativa, que no serà senzill, perquè això requereix recursos i requereix de dedicació per part de l'administració competent, que en aquest cas serà sobretot la Generalitat i en part també l'Estat.
A més de les motos d'aigua, la normativa tampoc permetrà festes amb vaixells, limitarà a un màxim de 4 persones les visites guiades i caldrà un permís especial per a la pesca recreativa.
En cultura, el Disseny Hub proposa L'oceà parla, una nova mostra que parla de noves ecologies i noves economies del mar. Una reflexió sobre la nostra relació amb el medi marítim. David Navarro.
L'exposició et convida a submergir-te en el mar. La llum blava, les grans cortines ondulants i els sons de les onades i les balenes et transporten al fons marí. Pas a pas, la mostra retrata els efectes de l'activitat humana en aquest element, amb una quinzena de projectes, 5 d'ells creats expressament per a l'exposició. Una instal·lació audiovisual immersiva que endinsa el visitant en els efectes que la contaminació acústica genera sobre els cetacis, o una obra sobre l'impacte de la muntanya de sal de Sallent sobre l'aigua de Boca de Barcelona. Com ha explicat el comissari José Luis de Vicente, L'oceà parla, t'empeny a explorar.
Hi ha informació, hi ha immersió, hi ha registres audiovisuals i històries, hi ha narratives, hi ha objectes. Realment és un viatge i és el que hem de fer. L'exposició té alguna cosa d'exploració.
Des d'un punt de vista realista, però en cap cas pessimista, l'exposició també planteja escenaris de present i futur on la mà humana intenta reparar, o almenys aminorar, el dany causat. La mostra es podrà veure fins al 23 de febrer.
50 pel·lícules competiran al Festival BBVA de Cinema de Muntanya, que es farà a Torelló entre el 15 i el 25 de novembre. Són els films que s'han seleccionat d'entre els 154 que s'han presentat en aquesta edició, la segona xifra més alta de la història del festival. El 9FM, Natàlia Peix.
Madagascar serà el fil conductor de la cerimònia inaugural del 42è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló el dia 15 de novembre. A partir de llavors i durant 9 jornades, el certamen torellonenc projectarà 50 films que obtindran els premis que es lliuraran el dia 23. Les pel·lícules de competició s'han seleccionat entre les 154 produccions que s'hi han inscrit, la segona xifra més alta de la història del festival, procedents de 34 països, dada aquesta última que suposa un rècord sense precedents. Segons el director Joan Salaric, l'alta producció té a veure amb la recuperació del sector després de la pandèmia.
34 països realment és una xifra que per nosaltres és estratosfèrica, perquè mai havia hagut ni de bon tros tanta participació de tot el món, a més a més.
El festival que s'ha presentat aquest migdia consolida l'espai de xerrades, activitats, música i menjar instal·lat a la plaça Nova i també amplia les conferències al cinema al Casal. El dissabte 16 el festival acollirà una nova edició de la mostra de vins de muntanya Torelló Mountain Wines.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb bàsquet i per unes molt males notícies pels interessos del Barça, que aquest migdia ha confirmat el pitjor dels pronòstics amb la lesió de Nicola Provítola. L'argentí pateix una ruptura del lligament encreuat anterior i una lesió del menisc extern del genoll dret. El base blaugrana, que es va lesionar durant el partit que jugava ahir el Barça davant el Baskonia, serà operat en els pròxims dies i serà llavors quan se sàpiga el temps exacte de baixa de la Provítola. La jornada de la CB ens deixava la primera derrota del Barça al Palau contra els vitorians i el primer triomf del Jaiopos Lleida, que guanyava 83-81 al Baxi Manresa. Gerard Encuentra, tècnic dels lleidatans, es mostrava alleujat després d'un triomf petit.
Fins a l'últim minut que tenim el partit una mica controlat i ens ha tornat a entrar una mica la por de guanyar i el Manresa s'hi ha ficat, no? Però bueno, crec que al final ens mereixem una victòria així per tot, no? Per com treballem en el dia a dia, pels nanos, per la gent, i contents de sumar la primera.
Derrotes també del bàsquet Girona i del Joventut de Badalona. La Lliga Femenina Endesa, en canvi, victòries dels tres equips catalans. L'Espart es manté a la part alta de la classificació, l'Espart Girona, la Penya vencia en l'estrena a casa seva i el Cadí la Seu guanyava el primer partit del curs. En futbol, la Lliga ens deixava la victòria del Barça, que es manté líder, i les derrotes del Girona i l'Espanyol. Un Girona que demà obre la jornada a la tercera de la Champions davant l'Slovan de Bratislava. En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic Michel Sánchez torna a parlar de dia històric.
Desde dentro sí que tenemos esa sensación de que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, que es un partido histórico y que hay que disfrutarlo y hay que valorarlo. Entonces, para mí es un día muy especial mañana, como han sido los dos anteriores. Es una competición que están los mejores y gracias a Dios está el Girona ahí entre ellos. Entonces, por mi lado y por el lado del equipo lo vamos a valorar como se merece.
En waterpolo el cap de setmana ens deixava el Sant Andreu campió de la Supercopa femenina després d'imposar-se al Mataró, que exercia d'anfitrió 5-10. Javi Aznar és l'entrenador del Club Natació Sant Andreu.
El Mataró és un excel·lent equip i costa guanyar els partits tots i s'han de treballar molt i avui jo crec que era un partit de molt treball, de molta organització, de no perdre en cap moment el criteri de joc que teníem una mica plantejat i ens ha sortit bé.
I títol també pel Vila-sana, que guanyava el seu primer de la història la Supercopa d'Espanya davant el Palau als penals. Lucia Agudo, jugadora del club Patí Vila-sana.
Lo necesitábamos, ya que nos habíamos quedado en las puertas de los títulos siempre, quieras o no, al final se te vienen los recuerdos de las temporadas pasadas y por ahí pensás otra vez, puede pasar, pero no. La verdad que pusimos nuestra cabeza en positivo y bueno, eso yo creo que sirvió.
I en tenis, Paula Badosa ha anunciat a través de les seves xarxes socials que la temporada 8-2024 ha finalitzat per ella per unes molèsties físiques.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè